Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Set minuts i escaig que passen de la una, després de posar-nos al dia amb els principals titulars de l'actualitat informativa. Ja sabeu, encarem la recta final avui del programa, aquesta darrera hora, i com cada dimecres, a aquesta hora el que fem és parlar de comunicació, al nostre espai en poques paraules. Avui, la veritat és que ens centrarem en un aspecte clau per qualsevol empresa, o també persona pública, que és, Marta Ejarque, la comunicació de crisi.
Sí, perquè quan les coses van bé podem dir que tot flueix, però quan hi ha algun problema, no, algun imprevist derivat de la nostra activitat que afecta a terceres persones, és el moment en què cal comunicar de manera efectiva per no perdre la valuosa reputació de marca o també de líder.
Clar, ens venen el que preguntes de com se soluciona, per exemple, a nivell comunicatiu, una crisi. Quins són els aspectes claus per tenir en compte? D'aquests i molts més dubtes en parlarem avui en els propers minuts aquí al Matí a Ràdio Estel amb el Daniel Martí. Ell és professor del grau en Periodisme i Comunicació Corporativa, també en el grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Daniel, com estàs? Bon dia.
Estic bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Clar, Daniel, avui parlarem de crisis. De fet, durant tota la temporada n'hem anat parlant. Tu ets un expert en aquest tema i en altres temes.
Sí,
ara
sí,
ho estàvem comentant fora de micro, que compartiu, per cert, també amb la Jarque. Però avui ens volem centrar a parlar de crisis, no? que poden posar, de fet, en risc, Daniel, la reputació d'una marca, com dèiem, o fins i tot, no? També d'un possible lideratge. Per començar, perquè ho tinguem clar, el punt de partida, la reputació, Daniel, ho és tot i, sobretot, encara més complicat, com s'aconsegueix?
La reputació és un valor molt important que tenen les empreses i les organitzacions. I és un valor extern, perquè, de fet, la imatge, la reputació, no els pertany a ells, sinó que és un valor que tenen els públics d'aquestes empreses. Tenir una bona reputació, una bona imatge, que són conceptes que a vegades es confonen i que hauríem de filar molt prim per destriar-ne les característiques de cadascuna, la reputació predisposa a tota la gent, a tots els públics que tens al voltant, els predisposa cap a tu, els predisposa a tenir, doncs, a que tu puguis vendre, a que tu puguis fer negocis, a que tu puguis rebre permisos, etc, etc. Tenir una molt bona reputació sempre remarà a favor teu, clar.
I clar, com ho aconseguim, això, Daniel?
La reputació és una cosa que es treballa amb el temps, que es va sedimentar a poc a poc en la consciència dels teus públics i que cal que remi en una mateixa direcció, que et diferenciï respecte a altres organitzacions, però és important que la reputació es vagi consolidant al llarg del temps. Per tant, tot allò que dius, tot allò que fas, tots els teus comportaments han d'anar en aquesta direcció. D'una altra banda, la reputació també hem de tenir en compte que és com una mena d'intercanvi d'impressions entre les persones que t'observen. Aleshores, és molt important que la idea que tu tens d'una persona, d'una empresa, coincideixi i sigui congruent amb la que té una altra persona o una altra empresa sobre aquella mateixa empresa. És cert que per una mateixa empresa hi poden haver públics diferents. Per exemple, el consumidor pot veure a una marca de roba amb una reputació determinada i els proveïdors d'una altra. Clar. Això acabarà traspuant, però podien tenir una doble reputació. I després el que és molt important entendre en la reputació associat al concepte de comunicació de crisi és que la reputació trigues molt en obtenir-la, però és com un vidre. Si tu li fots una pedrada, el vidre es descomposa i és molt difícil d'arreglar. I és per això que la comunicació de crisi és un dels estris que cal tenir en compte, preveure per vigilar i tenir una bona reputació.
Clar, un vidre que tenint en compte avui en dia la quantitat de canals, no?, que tenen les empreses, perquè amb tu també ho hem parlat, això que tot comunica,
sí.
No? Tenim xarxes socials, els treballadors... clar, aquest vidre és més fràgil que mai, per dir-ho d'alguna manera, no? De ficar la pota.
El vidre és més fàcil perquè hi ha més escenaris de denúncia, hi ha molt més actors que et poden generar un problema de reputació, a vegades que no està fonamentada, però han contaminat ja aquesta reputació, aquesta imatge, però també és cert que en el món digital les empreses també tenen moltes més eines per poder treballar a favor d'aquesta reputació. És a dir, abans les empreses depenien molt dels mitjans d'altres, de la comunicació mediada, però ara les empreses tenen molts mitjans propis, les mateixes xarxes socials, el web, el blog, tot allò que se'n diu brand journalist, per poder treballar des del principi en una situació de crisi, de comunicació de crisi o emergència, per liderar el relat, per mirar de refer la reputació, etc etc.
Clar, però que comentaves això, sí que és veritat que, per exemple, potser és un exemple, no?, de molt de carrer, per dir-ho així, però hi ha restaurants que a vegades hi anem per les ressenyes que han escrit tercers. És a dir, que la reputació ja no passa per ningú de l'organització, sinó que ens fiem més del que diuen els usuaris que no la pròpia empresa.
Sí. Per això us deia que la reputació que al final acaba tenint una persona, una empresa, no és només la idea que tens tu, sinó com aquesta idea és modificada per altres usuaris o per altres experiències. En màrqueting en diuen el client B. El client B és aquella persona que, amb la seva presència, actuació, amb els seus comentaris, matitza l'experiència que tu has tingut sobre un producte o un servei. Tu pots anar amb una colla d'amics o amigues a veure una peli i pots sortir dient, doncs no m'ha agradat la peli.
Clar, no pot agradar a tots, no?
Però si als altres els hi ha agradat la peli, és possible que matitzin la teva experiència sobre aquesta peli. O, per exemple, si anem al carrer Verdi a Gràcia a dinar a un restaurant, probablement triarem aquell restaurant on hi ha més persones assegudes perquè aquelles persones, aquells clients B, relatius a nosaltres, que som el client A, estan afectant el nostre comportament amb la seva experiència. Enteneu?
Llavors, sí.
La reputació és, o la idea que tenim d'una empresa, d'un negoci, és la que tenim, però que sempre es veu afectada per l'entorn. I això les empreses ho saben, i per això aquests comentaris tan valuosos avui en dia a internet, que són la clau de l'èxit o bé del fracàs d'una organització.
Mira, tu ara ho has dit, perquè, clar, qualsevol pot ficar-hi la pota. De fet, la comunicació d'una organització, Daniel, no es limita, no?, només als escenaris comunicatius, com bé ara parlava la Marta, no? També inclou, doncs, portaveus, treballadors, que en molts casos poden tenir xarxes socials.
Sí.
I, clar, en qualsevol moment, qualsevol pot crear un moment de crisi.
Sí. Les empreses modernes han d'entendre que el portaveu no és el clàssic portaveu que apareix davant dels mitjans de comunicació. Portaveu és tota aquella persona que dintre d'una organització, amb els seus comportaments i amb els seus missatges, genera reputació per aquesta organització. Per exemple, el cas conegut de fa un any i escaig de Starbucks als Estats Units. Dos nois afroamericans van entrar a Starbucks, els van dir que volien, van dir que encara no demanaven res perquè estaven esperant a un tercer amic, els van dir que havien de demanar, els van dir que volien esperar l'amic, i el treballador de Starbucks va cridar a la policia i els van fer fora de mala manera. Però clar, avui en dia hi ha telèfons mòbils, això es va difondre, es va viralitzar, les televisions van entrevistar aquests nois i Starbucks va tenir un problema i va haver de reaccionar amb una gestió d'aquesta comunicació de crisi, tancant tota una tarda tots els Starbucks dels Estats Units i alliçonant de forma pública els seus treballadors de com cal atendre als clients que van a Starbucks. Clar. Però què ens trobem aquí? Trobem que Starbucks pot fer publicitat, pot tenir portaveus, pot tenir tota una comunicació en forma d'aparadors, de mobiliari, però al final acaben depenent d'un treballador que no és congruent en la forma de comportar-se a Starbucks. I aquí tenim una pedrada al vidre que cal refer ràpidament.
Clar, existeixen marques o lideratges que al llarg del temps, per dir-ho així, ara posaves l'exemple de Starbucks, hagin mantingut aquesta reputació malgrat alguna crisi puntual?
Sí. Totes aquelles empreses que provenen del principi de segle i malgrat alguns problemes puntuals mantenen la seva reputació. Coca-Cola, en el seu àmbit, Volkswagen, per exemple, malgrat, ells en diuen incidència, ja sabeu el joc de les paraules tan vital, però malgrat l'estafa que van fer amb aquests motors que emetien més enllà del permès, però que tenien un petit cervell intel·ligent que quan passaven l'ITV deixaven d'emetre, però malgrat això, doncs Volkswagen i la seva filial SEA continuen tenint una molt bona reputació. Seat va... tenia aquest problema als motors, però Seat, la seva reputació, si poses a la balança en tot el que ha fet per la indústria catalana o el seu comportament visible durant la crisi de la pandèmia, canviant línies de treball per fer respiradors i tal, i donar-ho a entendre, donar-li visibilitat, doncs fa que tinguin una molt bona reputació i que hagin pogut remuntar aquests mals moments. Altres empreses o altres situacions no poden remuntar-ho i finalment són inviables per aquest problema de falta de reputació.
Clar, anem una mica al detall ara, Daniel, perquè al final també de l'espai de Buda Comunicació al matí a Ràdio Cel posarem exemples, no? Abans parlàvem del cas de Pedro Sánchez fa pocs dies, no? En parlarem, i volem saber doncs la teva valoració, però arran del que estaves explicant ara, hi ha alguna crisi que sigui pràcticament impossible de redreçar? Totes les crisis es poden solucionar?
Cada crisi és diferent. I la crisi en comunicació, les crisis tenen un apartat a resoldre tècnic i operacional i després hem de veure si això també comporta una actuació en comunicació. I cada crisi és diferent. Algunes crisis generen situacions de comunicació que són oportunitats formidables, que si les gestiones bé, com volíem posar l'exemple de Rudolf Giuliani, l'alcalde de Nova York, que gestiona molt bé la crisi del 11 de setembre a l'atemptat dels Estats Units i sembla que ha de ser el futur president dels Estats Units. Llavors, aquesta crisi és una crisi que ben gestionada doncs multiplica la popularitat, però hi ha altres crisis que, per molta comunicació que facis, no evitaran el problema greu que pot tenir aquesta gent. Per exemple, un ciclista que s'hagi dopat. Un ciclista dopat, que és cas de dopatge, l'únic que faràs és posar-li un paracaigudes, diguem-ne, perquè amb una mica de sort pugui sobreviure a la situació. Què vol dir sobreviure? Sobreviure vol dir, doncs, que, donat el seu comportament comunicatiu durant el dopatge, el temps després doncs, pugui començar a ser visible, el puguin tornar a contractar, etcètera, etcètera. Però la comunicació no és la gran panacea. La comunicació no et canviarà. Algunes coses te les disfressarà, altres te les enfatitzarà, però la directora de comunicació no és una moderna alquimista capaç de canviar el plom a mort. Si és plom, és plom.
I abans d'entrar, mira, justament, ara plantejaves el cas de Giuliani als Estats Units, ara l'escoltarem, quina va ser la resposta.
Sí.
Però què cal tenir en compte per respondre de manera efectiva a una crisi?
En el cas dels líders, el que és molt important és la visibilitat del líder i si pot ser en el lloc dels fets, d'acord? Des d'on comuniquem és un context que dota de moltes significacions el que estem dient, d'acord? En el cas de Rudolf Giuliani, que és un cas paradigmàtic, quan hi ha l'atemptat se'n va al lloc dels fets, tracta d'esbrinar què és el que està passant, etc etc. Llavors, què han de mostrar els líders? Els líders han de mostrar competència, que dominen el tema, la prònesi, que deien els antics grecs. Giuliani no sap, però si està allà, tracta de saber què és el que ha passat. No cal saber, només cal que tu vulguis mostrar a la gent que tractes de saber què és el que fa Giuliani allà. El que fa Giuliani és mostrar proximitat, estar en el lloc dels fets, estar en les persones afectades, estar al seu costat. I això és molt d'agrair en els lideratges en una situació de crisi. I finalment, la prònesi, la destè, l'honestedat, és honest amb el seu càrrec. Fixeu-vos que Giuliani, des del punt de vista estratègic, no fa el que hauria de fer, perquè si ha de gestionar, gestionarà molt millor des del seu despatx.
Clar.
Però des del punt de vista comunicatiu, la clava.
La va encertar.
Sí, 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 sí.
Va, escoltem justament, no?, aquest discurs, justament en el moment en què, clar, aleshores ens situem, 11 de setembre 2001, aleshores alcalde de la ciutat de Nova York, Rudy Giuliani, va aparèixer als mitjans de comunicació, com bé explicava el Daniel, durant l'atac per donar aquest missatge de suport a la ciutadania.
But if tomorrow is a day in which you want to stay home and stay with your family and give comfort and support maybe to other people that have been affected by this, it would be a good day to do that.
Marta, és que justament ja, inclús en el to de Giuliani, no?, veiem que aquest apropament, no?, què és el que recomana?
Sí, Giuliani, una mica com apuntava el Daniel, recomana a les famílies quedar-se a casa amb la seva família, donar suport i confort a les persones afectades pels terribles atemptats, quan ell, és a dir, hi havia les imatges, hi havia les torres bessones en flames. Clar, unes declaracions que feia a ple atemptat, és a dir, quan, com bé deies, encara no sabia ben bé què havia passat, i que el món sencer, no?, s'esgarrifava veient aquestes imatges que semblaven ciència-ficció. És el que tu deies, no és estar més al costat de la gent i empatitzar, que no donar una resposta clara, reactiva, potser sense tenir tota la informació necessària encara, no?
Però el fet que estigui allà mostra que està tractant de saber, en la qual cosa és la sabidoria s'ha de buscar, has de trobar informació. I d'aquestes declaracions de Giuliani, que són posades com a model de visibilitat d'un líder en una situació de crisi, hi ha altres coses interessants. Per exemple, ell fa el que es diu la past performance, que és tot el que hem fet fins ara, que ha estat excepcional, d'acord? Ara tenim un problema, però fins ara hem estat uns cracs. I després el que és la visió positiva de futur, i malgrat això, tornarem a ser els que érem. I ell ho diu, és a Nova York, és una ciutat, no són complementaris a aquestes declaracions, Nova York és una ciutat que sempre ha estat model de no sé què, no sé quantos, i que ningú dubti que en un futur Nova York continuarà sent una referència, o sigui, tenim un futur brillant.
És una mica aquesta resiliència, no?
Que,
no? De una mica la cultura nord-americana.
Sí, sí, sí,
no?
Ens que aixecarem. Però aquesta
malgrat tot.
Sí, però aquesta visió de futur és molt americà, cert, però en les idees força d'un líder és una de les coses que cal tenir en compte. Sortirem d'aquesta, d'acord? No només a Rudolf Giuliani, per exemple, quan hi ha l'accident de Germanwings, a la mateixa Germanwings i Lufthansa, en les seves declaracions, ells fan aquesta past performance, dient, ostres, Lufthansa, que extremem els controls, que tenim tantes hores de vol, que hem fet tant per la societat, que l'hem fent créixer i tal, ara ens passa això, però tornarem a ser la Lufthansa que coneixeu. Diguem-ne que hi ha idees força que han d'estar en aquest tipus de discursos, eh?
Complementari a això que comentaves ara de fons, estem escoltant a Bruce Springsteen amb la cançó I'll See You in My Dreams, no? Que és una cançó que de fet va compondre després dels atemptats. Una mica també com per donar suport a aquest missatge de Giuliani, no? Que tornarem a ser
el que érem.
I de l'orgull tan clàssic nord-americà. Aquests elements suposo que també ajuden a reconstruir.
Liderar vol dir això, liderar vol dir-li a la gent clarament on tu vols anar i on anirem i què és el que aconseguirem. Que tothom conegui els objectius i que tothom sàpiga cap on remar des de la convicció del líder i el líder davant, no?
Parlem d'un altre líder, perquè la Marta ens ha triat un altre cas. A veure si quina és la teva valoració, Daniel. Fa pocs dies, ara ho dèiem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, feia aquestes declaracions després de la crisi a la frontera a Melilla, com dèiem, de fa uns dies.
Y en segundo lugar, también reconocer el trabajo que ha hecho, en este caso, el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento y que precisamente lo que hace es, bueno, pues poner en cuestión nada más y nada menos que nuestra propia integridad territorial. Porque, insisto, ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Y por tanto quiero agradecer también el trabajo del gobierno marroquí.
Clar, Sánchez diu que la sala a la frontera va estar ben resolt per part dels cossos de seguretat tant d'Espanya com del Marroc. Recordem que a la sala 37 persones van perdre-hi la vida, a més de 76 ferits. Sánchez compareixia des de Brussel·les, en aquest cas, mentre participava al Consell Europeu, i va ser durament criticat perquè potser no va estar encertat amb les paraules, Dani. I a més, dies després, no, va fer unes declaracions a Cadena Ser on deia que quan va fer aquesta, no, va fer aquesta aparició encara no coneixia ben bé tota la informació i que potser per aquí aquest va ser el motiu de que, doncs això, que no estigués massa encertat.
El bien resuelto és del tot inacceptable. No només per part del president, sinó de totes aquelles persones que són capaços d'apropar-se al seu discurs. Inacceptable, perquè és una manca de proximitat a les persones mortes, aquests homicidis que hi va haver, que és del tot inacceptable. Llavors, això li ha passat factura. No només en la reputació, només cal veure les enquestes i la sort que ha tingut ara d'aquesta cimera de l'OTAN a Madrid, que li ha servit com a cortina de fum. A la facultat hi ha una assignatura que imparteixo, que és comunicació de crisi. Moltes vegades els professors, com que la universitat és un lloc de debat i de dubtes, penses, això els hi serà útil als alumnes? Escolta, cap dels meus alumnes que ha passat per l'assignatura hauria permès aquestes declaracions al Pedro Sánchez. I si escarbem una mica més enrere, Pedro Sánchez és sorprenent uns comportaments poc vigilats des d'aquest punt de vista. Quan el temporal Glòria va venir a Catalunya a veure les destrosses del temporal. I ho fa amb traje, corbata i des d'un helicòpter, sense parlar amb la gent i donant declaracions als mitjans de comunicació. Escolta, això a Europa fa molt temps que està superat. Posa't unes botes d'aigua, posa't una gabardina, mulla't els peus, parla... Encara que només sigui a nivell d'imatge, però no pots parlar des d'aquesta no proximitat, des d'aquesta altivesa. Llavors, des d'aquest punt de vista, concloc i afirmo que Pedro Sánchez té gravíssims problemes de comunicació a l'hora de practicar el que se'n diu la visibilitat dels líders al lloc dels fets.
Daniel, què hauria d'haver fet Pedro Sánchez? Què li haguessis recomanat?
En el cas de en primer lloc, posar-se al costat de les persones mortes. El seu discurs ha de convençar sempre posant-se al costat de les persones afectades. Hauríem de precisar les paraules, que també són molt importants, però hauria de mostrar-se dolgut per la pèrdua de 47 vides humanes en una situació que probablement s'hauria de pogut evitar. I això, doncs, hauria d'haver utilitzat la paraula consternació, afectat, etcètera, etcètera. Hi ha hagut, i després sí, explicar que hi ha hagut un comportament policial que... Pues aquí caldria rascar una, però d'entrada, quan hi ha una situació d'aquest tipus, sempre el primer t'has de posar al costat de les persones afectades, dels afectats, i mostrar proximitat. Si no, generes distància. No hi ha amb els afectats, generes distància amb la població. Aquestes enquestes negatives del Pedro Sánchez que s'accentuen ara, probablement hi ha alguna dècima o algun punt
que ve
d'aquí. Uh-huh. És que no...
Clar, potser, no? Pedro Sánchez, com apuntàvem, va voler donar una resposta ràpida, com dèiem, no? I no va estar massa encertat, perquè ell, bueno, deia, doncs, no conèixer...
Sí, però...
No haver vist les imatges, però
no,
bé...
No, però no n'hi ha prou. No n'hi ha, no ha prou. Perquè és que les empreses i les organitzacions han de preveure què és el que els hi pot passar, han de prevenir-ho i, si no poden evitar-ho, han de saber com contestaran. I dintre de com contestaran hi ha un manual de resposta amb unes idees força que sempre diu proximitat a les persones afectades. Comença
per aquí.
Però
això és psicologia, d'alguna manera, també, no, Daniel?
Sí, però...
Vull dir que... Genera
empatia, genera clar. Proximitat. Des de l'altivesa és difícil que puguis governar avui en una democràcia occidental.
Clar, canviant una mica de tema, però seguint amb les crisis, clar, també hi ha casos que si ens decidim a parlar i a donar explicacions, d'alguna manera visibilitzem encara més el problema i potser això ens perjudica. Clar, suposo que la línia és molt fina, no? Entre saber si cal parlar, no cal parlar per fer-ho més gran.
D'aquí ve la intel·ligència de la directora de comunicació, que ha de saber entendre quina repercussió comunicativa o quina és la vessant comunicativa d'aquesta crisi. Perquè hi pot haver crisis molt profundes a les empreses, per exemple, de dimissions o de picabaralles en el Consell d'Administració, que no tenen el seu paral·lelisme des del punt de vista comunicatiu, d'acord? No, aquella empresa està passant una crisi molt forta, però allò està dintre del que és el Consell d'Administració. Per tant, la directora de comunicació sap que allò no té cap vessant comunicativa. En canvi, altres fets petits que l'empresa pot no donar-los importància sí que poden tenir una gran repercussió comunicativa, com el cas que us he esmentat de Starbucks. És a dir, que un treballador generi una pilota d'aquest tipus. Llavors, la directora de comunicació ha de saber sempre què és el que és millor per l'organització. Parlar, respondre o, a vegades, mantenir-se en silenci.
Ara et tornava a preguntar. Justament això, el silenci, no? En quin moment o en quin escenari de crisi, Daniel, diries, és millor callar? És una opció?
Sí, és una opció. Per bé que molts experts en comunicació de crisi
diuen... Hi ha debat, no?
Que el silenci no és una opció, no, cuidado, eh? A vegades mantenir-se en silenci és el més prudent, perquè el que fas tu davant d'una petita incidència que més o menys pots tenir controlada, si tu fas una roda de premsa o actues sobre allò, encara estàs engrandint molt més tota aquesta pilota.
Engreixant, no? Tot
per exemple, en el cas de, no sé si recordeu, un edifici que es va esfondrar a Bangladesh, al Rania Plaza, on van morir 1.000 persones.
Sí, que era una fàbrica textil.
I Mango estava implicada perquè es produïa allà. Mango crec que havia revisat tots els controls i tal, i diguem-ne que la culpa no era de Mango, era del proveïdor. Què fa Mango? Fa una roda de premsa? No. És a dir, no, el que ha de fer és un comunicat lamentant què és el que ha passat i certificant que ells complien amb tots els estàndards de l'OIT, però en aquest cas, cuidado amb la resposta comunicativa que tu puguis donar a una crisi, perquè moltes vegades la pots amplificar. Però cuidado també en quedar-te en algunes altres ocasions en silenci, perquè el silenci et pot condemnar.
No sé si era Inditex el cas de la fàbrica de Bangladesh.
Podria ser, hi havia diverses empreses. Sí, sí.
En tot cas, Dani, mira, ens has donat moltes claus avui per resoldre algun conflicte, algun escenari de crisi, però et demanem ara, ja per acabar, si aquestes tècniques les podem aplicar al nostre dia a dia. És a dir, perquè també de crisis en patim en l'àmbit privat i és important, no?, també, d'alguna manera, saber-los comunicar, que és on comença tot, no?, la comunicació personal, i com d'alguna manera també podem justificar els nostres actes. Quins són aquells punts que ens recomanen?
Bueno, però és que justament és al revés. És a dir, tot allò que les empreses fan en qüestió de comunicació es pot aplicar a l'àmbit de les persones? Sí, perquè tota la teoria que hi ha sobre la comunicació empresarial, tots els coneixements professionals i acadèmics al voltant de la comunicació empresarial, de fet, neixen de la comunicació personal humana. És a dir, no és és a l'estudi de la teoria de la comunicació humana, Baslavic, Babeles i altres, és el que aprofita després la comunicació empresarial per aplicar a les empreses. De tal manera que una directora de comunicació, quan té dubtes sobre què haig de fer en aquest moment, pot fer un ràpid paral·lelisme. Si la meva empresa fos una persona, què faria? I aplicar-ho a l'empresa. I tots aquests coneixements de psicologia, de comportament humans, diguem-ne, són els que després s'aprofiten en la comunicació professional. Per exemple, l'estudi del silenci no comença amb les empreses, comença amb les persones.
Amb les persones.
És a l'estudi entre persones que se sap que el silenci... és impossible mantenir-se en silenci, perquè el silenci és un comportament i qualsevol comportament emet missatges. Si dos amics o dues amigues es barallen i no es parlen, clar que es comuniquen, perquè el silenci està enviant missatges a l'altra persona. Si una parella parteix peres i no es parlen durant mig any, aquest silenci vol dir que un li està dient a l'altre moltes coses sense dir-los-hi. Llavors, d'aquí les empreses també aprenen que mantenir-se en silenci, per exemple, en una situació de crisi, no vol dir que no estiguin comunicant. Al contrari, aquest silenci comunica, doncs, això, manca de proximitat, desconeixement, poca sabidoria, no saben què fer, no es preocupen. Llavors, aquest silenci, en molts casos, els hi és molt perjudicial.
Els hi passarà factura, clar. Ha estat un plaer, gràcies, Dani. Moltes gràcies, de debò.
A vosaltres.
Daniel Martí ha estat amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. En aquest dimecres plujós, perquè ha començat a ploure de nou aquí a Barcelona, veiem passejant gent pel carrer Comtes de Valloca amb paraigües. Dani, et desitgem un bon estiu lliure de crisis.
Esperem, i a vosaltres també.
Vinga, va, moltíssimes gràcies, Dani, que vagi bé.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.